bona tarda. Ara són les 2 del migdia. El salari mínim interprofessional a Espanya pujarà un 5% gràcies al pacte que han arribat aquest matí el govern espanyol i els sindicats, que han tirat pel dret sense el vistiplau i l'acceptació dels empresaris. Per tant, es deixa enrere els 1.080 euros de salari mínim que es pagava a Espanya fins ara, ho anunciava així la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Hoy los trabajadores y las trabajadoras van a percibir un salario mínimo de 1.134 euros al mes.
És una pujada, això sí, pobra, de només 54 euros al mes, que s'ha fet, com dèiem, sense el vistiplau de la patronal.
Sí, la patronal s'ha aixecat de la taula de negociació perquè no estava d'acord en un augment que superés el 4%. El govern espanyol ha destacat que la pujada afavoreix, sobretot, a treballadors joves i també dones, que són els empleats amb els salaris més baixos a Espanya i que tenen contractes que no estan vinculats a cap conveni col·lectiu, aproximadament 2,5 milions de treballadors.
Com dèiem, l'acord s'ha tancat a esquenes dels empresaris de la patronal COE, que aquesta setmana s'aixecava de la taula de negociació i acusa el govern d'abús de poder. Uns empresaris que també han rebut aquest toc d'atenció per part dels sindicats.
Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos.
Escoltàvem Pepe Álvarez, secretari general de la UGT, que demanava també a les empreses impulsar més convenis col·lectius.
El govern espanyol ha explicat també que el salari mínim no entrarà en vigor fins que el Reial Decret que aprovarà el Consell de Ministres es publiqui al BOE. Això sí, l'aprovació tindrà efectes retroactius a dia 1 de gener, és a dir, que l'increment ja es pagarà la nòmina d'aquest mateix mes.
Mentrestant, el personal d'infermeria a Catalunya continua en peu de guerra i no té intenció d'aturar una vaga que avui fa just un mes que va començar.
I demà el Sindicat d'Infermeres de Catalunya tornarà a sortir als carrers per reclamar al Departament de Salut que els equipari els funcionaris de nivell A1. La vaga d'infermeria coincideix en un moment on els casos de grip a Catalunya continuen repuntant. De fet, és l'única comunitat de l'Estat on això passa, ja que a la resta d'Espanya l'epidèmia ja va a la baixa.
Avui parlarem d'aquesta vaga d'infermeres. Ho farem amb Lorena Montero, secretària de Comunicació del sindicat que ha engegat aquesta vaga indefinida que avui, dèiem, compleix un mes. Tot això en un dia on, atenció, hem conegut que Danone decideix tancar la fàbrica que té ara mateix a Catalunya.
La companyia francesa ho ha comunicat avui mateix als representants dels treballadors. A l'empresa ubicada a Parets del Vallès, oberta fa més de 40 anys, hi treballen 157 persones que, per tant, es veuran afectades per aquest cessament d'activitat.
D'altra banda, perquè fa la política, continuen els recels del govern català pels pactes que Junts ha tancat amb el PSOE sobre el traspàs de competències en matèria d'immigració. Tant la Generalitat com l'Estat continuen avui rebaixant aquestes expectatives.
Sí, el govern espanyol diu que, malgrat la transferència de competències en immigració, les polítiques en aquest àmbit continuaran fixades per Europa. A Catalunya, la consellera Vilagrà tampoc parla de traspàs.
És simplement un pacte que el que diu és impulsarem una llei orgànica que el que farà és plantejar a veure quines delegacions hi pot haver. Per tant, és un pacte i un compromís molt difús.
I des de Junts han respost al govern que renunciar a les competències en immigració és renunciar a governar.
I titular aquesta hora per als esports.
Lamine Yamal, el disparo... ¡Gol!
Ja tenim final a la Supercopa d'Espanya. Serà un clàssic entre Barça i Real Madrid. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Els blaugrana van passar de ronda eliminant l'Osasuna amb gols de Lewandowski i aquest de Lamine Yamal. L'equip de Pamplona va acabar el partit molt crític amb l'arbitratge. Ara el Barça espera el Madrid a la final amb un clàssic diumenge a les 8 hora catalana.
I el Barça femení comença demà la fase final de la Copa de la Reina.
Jugarà a les 12 del matí contra l'Alba Fundación d'Albacete, l'eliminatòria de vuitens de final d'un torneig que fa especial il·lusió a Jonathan Giraldez, entrenador blaugrana, que avisa dels perills de l'equip rival malgrat la diferència de categoria.
D'aquí uns minuts entrem en matèria abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. També per aquest cap de setmana, previsió del temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ja ens porta a parlar d'un temps cada vegada més estable i assolellat després de les precipitacions que hem tingut els dos últims dies. Ja no esperem pluges, ni avui ni tampoc de cara al cap de setmana. Al contrari, cada vegada amb un ambient més assolellat, però compte que les boires guanyaran terreny. Aquesta tarda, sol a gairebé tot Catalunya, la presència d'alguna boirina a hores d'ara o d'alguns núvols baixos a punts de les comarques del Pla de Lleida, molt poc importants, i temperatures màximes en clar ascens. De fet, avui esperem màximes entre 2 i 5 graus més altes que les que hem tingut, per exemple, aquestes últimes 24 a 48 hores. Cap de setmana, doncs demà dissabte, més boires a les comarques de l'interior de Lleida, que no marxaran ben bé fins a migdia. Aquí es mantindrà l'ambient bastant fred, mentre que la resta de Catalunya farà fred al matí, però en canvi les temperatures màximes demà se situaran entre els 12 i els 17 o gairebé 18 graus i encara pujaran una mica més de cara a diumenge. Demà amb força sol, tret dels llocs afectats per la boira, però diumenge amb un augment de la nuvolositat que no ens portarà precipitacions, però sí que farà que l'ambient no sigui tan assolellat com dissabte. La setmana que ve es presenta també amb temperatures diurnes tirant cap a la cap altes, però en canvi amb un ambient molt fred a primeres hores del matí.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El salari mínim a Espanya puja un 5% i serà de 1.134 euros mensuals en 14 pagues. Així ho han pactat avui el Ministeri de Treball i els sindicats a esquenes dels empresaris que estaven en contra d'una pujada que arribés, que superés un 4%. Aquest matí s'ha tancat l'acord a Madrid i aquesta és la valoració que en feia des de Galícia la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
Un salario mínimo que le permite a la gente trabajadora de nuestro país vivir un poquito mejor. En un país que tenemos salarios muy moderados, en un país que tenemos un diferencial negativo de 25 puntos con Europa.
El pacte contempla, segons ha informat el govern espanyol, que l'augment tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener d'aquest 2024.
Amb aquest acord, que ara els sindicats hauran de validar els seus comitès de direcció sense que en principi s'hi oposin, el salari mínim puja 54 euros i, per tant, passa dels 1.080 actuals als 1.134 euros al mes. És a dir, que al cap de l'any suposarà un increment de 756 euros, ja que la nova quantia creixerà dels 15.120 euros actuals a 15.876 euros. Això sí, cal tenir present que estem parlant de salari en brut i, per tant, no és el que rebrà directament el treballador a la seva nòmina, ja que d'aquí cal descomptar les deduccions de l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social, que varien en funció de les condicions de cada empleat i empresa.
I a qui beneficiarà aquesta pujada del salari mínim? Doncs, segons càlculs del mateix govern espanyol, veurà una augmentada a la seva nòmina uns 2,5 milions de treballadors a Espanya.
La majoria seran persones joves i també dones, sobretot treballadores de la llar, que en la majoria de casos cobren aquest salari mínim. També se'n beneficiaran els empleats que no estan subjectes a cap conveni laboral, com els empleats que treballen al sector de l'agricultura, és a dir, recollidors de fruita i verdura, un sector força precari on el salari mínim és el sou més estès.
Tot i que el pacte s'ha tancat aquest matí en una reunió, com dèiem, que s'ha fet a Madrid entre govern espanyol i sindicats, l'entrada en vigor d'aquest salari mínim no serà fins que l'acord es publiqui al butlletí oficial de l'Estat.
I és que abans l'acord s'ha de traslladar al Consell de Ministres, que vehicularà la pujada a través d'un reial decret, però com dèiem abans i ha confirmat el secretari de Treball avui, aquest augment del salari mínim ja es veurà reflectit en la primera nòmina de l'any perquè tindrà efectes retroactius a 1 de gener del 2024.
Un acord, com dèiem, per tant, que satisfà tant a sindicats com govern, però no a les patronals, que no hi han posat la seva signatura.
Els empresaris havien posat sobre la taula un increment del salari mínim d'un 3,5%, però aquest augment no era acceptat ni pel govern ni pels sindicats. Davant la falta d'entesa, el govern espanyol llançava aquesta setmana una amenaça a la patronal COE i els avisava que si s'aixecaven de la taula es pactaria una pujada de fins al 5%, com ha acabat passant. El president de la COE, Antonio Garamendi, ha parlat d'abús de poder per part del govern.
¿Qué pasa con las empresas? Y muchísimas empresas, muy pequeñitas, muchas de ellas, que tienen contratos públicos con ayuntamientos, con diputaciones, con comunidades autónomas, con el propio gobierno del Estado, donde te dicen, sube tú el salario. Es decir, porque qué bien queda lo de tú vas a pagar, tú subes el salario, por supuesto, con lo que supone seguridad social, etcétera, pero yo me quedo donde estoy. Eso me parece un abuso importantísimo de poder.
La patronal catalana Pimec també ha lamentat que s'hagi tancat aquest acord a les esquenes dels empresaris i, de la seva banda, els sindicats demanen impulsar més convenis col·lectius per facilitar que molts treballadors cobrin per sobre d'aquest salari mínim. És el secretari general d'UGT sindical, Pepe Álvarez.
Llegamos a un salario mínimo que decía antes que afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país. Y afecta al 30% de los convenios colectivos de nuestro país porque los empresarios de este país son unos rácanos. Hace 8 años no afectaba a tantos convenios colectivos porque la negociación colectiva era más dinámica, porque los empresarios apostaban por repartir la riqueza que se genera en este país.
D'altra banda, en aquest context d'augment de salari mínim que hem conegut avui, avui també hem sabut que els preus dels aliments durant el Nadal pràcticament no es van moure. Catalunya ha tancat l'any 2023 amb una inflació del 3,2%. Per tant, experimenta un lleuger repunt respecte al mes de novembre, que va ser del 3,1%.
Això vol dir que Catalunya ara mateix té una inflació un pèl per sobre de la mitjana espanyola, que és del 3,1%. Això no passava des del febrer de l'any 2020. Com és habitual, els darrers mesos el que més ha pujat del preu és l'oli d'oliva, el sucre, l'arròs i també les patates. Malgrat aquestes pujades, el govern espanyol està satisfet amb el resultat de l'IPC al conjunt de l'Estat. En parla el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Hay que seguir avanzando, pero son, yo creo que son, como os decía, buenas noticias tanto para los consumidores, cuando vemos esta cifra agregada de inflación, que están pudiendo recuperar poco a poco ese poder adquisitivo que habían perdido, como también para nuestras empresas, que siguen siendo competitivas.
L'objectiu del govern espanyol és rebaixar aquest any la inflació fins al 2%. Recordem que tan sols fa un any havia estat superior al 10%.
I encara un apunt més, tornant a l'àmbit laboral, Danone ha anunciat que vol tancar la planta que té a Catalunya, concretament la té a Parets del Vallès, i hi treballen 157 persones.
Aquest matí la companyia ha comunicat als representants dels treballadors la seva intenció de cessar l'activitat a la fàbrica on es produeixen marques com Oikos o Vitalínia. La marca francesa es compromet a promoure la reindustrialització de la planta per facilitar així la continuïtat industrial a la zona i minimitzar l'impacte laboral d'aquest tancament. Fa més de 40 anys que Danone va obrir aquesta planta al Vallès.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més coses. Avui fa just un mes que el personal d'infermeria de la Sanitat Pública de Catalunya està en vaga i no tenen intenció, diuen, de desconvocar-la fins que el govern els garanteixi que es compliran les seves demandes. Demà tenen previst tornar a sortir al carrer.
El sindicat s'ha reunit en diverses ocasions amb membres del Departament i de l'Institut Català de la Salut en unes reunions de caire mediador a través també del Departament de Treball. Les infermeres volen homologar-se al personal funcionari de nivell A1. Els sindicats són conscients que aquesta homologació depèn de l'Estat, però demanen que mentre no arribi el Departament de Salut els augmenti el sou via complement salarial.
La passada setmana es van reunir amb el conseller Manel Balcells i es va comprometre aquest a estudiar-ho, però mentre no assoleixin un compromís ferm, aquest dissabte les infermeres, com dèiem, tornaran a sortir al carrer per manifestar-se. Ho faran a Barcelona, la capital catalana, la Cruïlla de l'Avinguda Diagonal en Passeig de Gràcia. Per saber en quin punt estan les negociacions amb el Departament, com va aquesta vaga, ara mateix podem saludar a aquesta hora la Lorena Montero, ja secretària de Comunicació d'Infermeres de Catalunya. Senyora Montero, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, què hauria de fer el govern, el Departament de Salut, per ser concret, perquè vostès desconvoquin la vaga indefinida?
Bueno, hauríem de poder arribar a acords amb garanties, no?, que reflecteixin la lluita de les infermeres i les necessitats que tenim com a professionals.
I no els serveix, per tant, el compromís que van adquirir la setmana passada amb el conseller Balcells?
Bueno, el conseller Balcells el que ens va oferir va ser formar part d'una taula tècnica amb diferents col·legis d'infermeria i diferents societats científiques i, bueno, això està bé, però no és el que nosaltres demanem, no? Hi ha línies vermelles que nosaltres no creuarem, no? El complement salarial que li hem demanat.
És a dir, aquesta, la línia vermella, el complement salarial, és l'única línia vermella o en tenen d'altres sobre la taula?
Bueno, tenim d'altres sol·licituds, no? Com assolir les ràtios d'infermeria i altres... altres coses que li hem demanat al conseller, però la línia principal per nosaltres, no, és aquest complement específic d'homologació a la categoria mentre no arriba la requalificació des del Ministeri.
La reunió amb el conseller Balcells va ser l'última trobada que van tenir amb el Departament, o al llarg d'aquesta vaga n'heu anat tenint d'altres en aquesta setmana, per exemple, de reunions?
Amb el conseller va ser aquesta, el dijous passat, i aquesta setmana ens hem reunit amb a Treball.
I com ha anat aquesta reunió?
Bueno, ells ens van escoltar, no? Va ser una reunió de caire mediador. Hem pogut fer extensives les nostres reivindicacions, ens han escoltat i seguirem treballant.
Us heu plantejat, d'altra banda, ja desconvocar la vaga temporalment en aquestes setmanes? Ho dèiem abans, també en els centres sanitaris estan col·lapsant per repunt de virus de grip.
No ens hem replantejat desconvocar. Sabem que els centres sanitaris estan col·lapsats, però nosaltres tenim les reivindicacions, hem arribat al límit, sabem que els usuaris són els que pateixen, no?, les nostres vagues, però si nosaltres aconseguim això, també serà en benefici d'ells.
La Lorena Montero, que és secretària de Comunicació d'Infermeres de Catalunya, que agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia. Senyora Montero, gràcies, bona tarda.
Molt bé, gràcies. Adéu.
Estel Migdia.
Sense marxar de l'àmbit sanitari, avui davant el jutge, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, pel que recordaran de les vacunes anticoronavirus als cossos policials espanyols. Qui va ser consellera durant la pandèmia ha defensat davant del magistrat, que instrueix aquesta causa, que l'aturada de la vacunació de policies i guàrdies civils va seguir criteris sanitaris impulsats pel Ministeri.
En concret, ha explicat que davant la falta de vacunes i la recomanació també de posar l'AstraZeneca només als majors de 55 anys, es va decidir vacunar seguint criteris d'edat i no fer-ho amb el personal essencial de menys de 60 anys. Ella mateixa ho defensava a l'entrada dels jutjats.
És molt greu que Guàrdia Civil i Policia Nacional pugui fer aquest tipus d'acusacions contra Salut, quan Salut sempre va actuar sota criteris sanitaris i, per tant, el que fa la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, és qüestionar i ofendre precisament aquests criteris professionals, aquests criteris sanitaris.
L'exconsellera també ha explicat que a mitjans de març de l'any 2021 ja s'estava vacunant els col·lectius essencials, però policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya anaven amb retard per suposats problemes de comunicació amb el govern espanyol. Quan Salut ja tenia el cens d'agents a vacunar, es va fixar la data per vacunar-los a finals de març, però el dia 22 de març va sorgir la recomanació del Ministeri de Sanitat de no vacunar menors de 55 anys amb AstraZeneca perquè podia provocar trombosis. Aleshores, Salut va decidir aturar aquesta vacunació a tots els membres dels col·lectius essencials que tinguessin menys de 60 anys, cosa que va afectar la majoria d'agents policials espanyols a Catalunya.
Més coses pel que fa a la política. El govern tira aigua al vi als pactes sobre immigració tancats entre Junts i el PSOE. Des de presidència asseguren que no hi haurà un traspàs integral de competències a la Generalitat en aquest àmbit, sinó només el compromís d'impulsar una llei orgànica per plantejar quines delegacions pot haver-hi en aquest àmbit i quines no.
Així ho ha dit la consellera Laura Vilagrà després que ahir al vespre parlés per telèfon amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre l'acord que va tancar-se dimecres. Són declaracions a RAC1.
Em va confirmar que no és un traspàs, perquè òbviament no pot ser, però tampoc hi ha cap pacte en relació a les delegacions. És a dir, no hi ha res pactat en relació a quines delegacions s'han de fer. És simplement un pacte que el que diu és impulsarem una llei orgànica que el que farà és plantejar a veure quines delegacions hi pot haver. Per tant, és un pacte i un compromís molt difús.
Vilagrà també assegura que Junts ha estat molt optimista i que en realitat l'acord en matèria d'immigració és menys ambiciós del que planteja la formació de Carles Puigdemont.
De fet, avui també el govern espanyol tornava a rebaixar les expectatives i en boca del ministre Félix Bolaños s'assegurava que malgrat que es delegui la competència en immigració, el govern la política la seguirà fixant la Unió Europea. Per cert, canviant de qüestió, que la Fiscalia ja està investigant el linxament a un ninot que simulava ser el president del govern espanyol Pedro Sánchez durant una manifestació a les portes de la seu del PSOE a Madrid.
Els socialistes ja van advertir que preparaven accions legals i aquest divendres han fet el pas de presentar una denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat. Segons el PSOE, l'acció podria considerar-se un delicte d'odi. La denúncia sosté, a més, que podria ser també un delicte contra l'honor tant de Pedro Sánchez com del PSOE, d'injúries i amenaces greus contra una autoritat de l'Estat o de manifestació il·lícita.
A Catalunya, nova reunió bilateral, l'Estat Generalitat avui en l'àmbit de la cultura. El ministre Ernest Urtasun i la consellera de Cultura, Natalia Garriga, han pactat l'ampliació del MNAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, la construcció d'una nova biblioteca pública a la ciutat de Tarragona i crea també un grup que treballi per reforçar la creació cultural en llengua catalana. La reunió s'ha celebrat a Barcelona, la seguirà Judit Caselles. Anem cap allà. Judit, bona tarda.
Hola, sí, bona tarda. Les dues parts surten satisfetes de la reunió i amb el compromís per part del govern espanyol de fer inversions en equipaments culturals com són ampliar el MNAC, crear una nova biblioteca pública de referència a la ciutat de Tarragona i destinar per segon any consecutiu 100.000 euros a l'Institut Ramon Llull. A més, hi ha el compromís de crear un grup de treball per fomentar la creació cultural en català. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, diu que l'objectiu és fer polítiques a favor de la riquesa plurinacional de l'Estat.
Són tota una sèrie d'acords als quals avui hem arribat i de compromisos per part del Ministeri que avui volíem explicar, que tenen a veure amb la millora i l'ampliament d'equipaments culturals estratègics al conjunt de Catalunya i, en segon lloc, en la promoció del català i la cultura catalanes com a part d'aquesta gran riquesa cultural que té Espanya.
Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, diu que aquest és un pas endavant perquè l'Estat opti per invertir més en cultura a Catalunya.
Durant tots aquests anys, l'Estat, fins ara, no ha fet aquella aportació de diners que li pertocava. I, a més, el seu percentatge s'ha vist reduït també perquè el nostre ha anat incrementant. Aquestes diferències de finançament, efectivament, ja venien d'abans i venien de feia molt temps, però creiem que s'han d'anar solucionant.
Els dos governs esperen mantenir una relació fluida i poder tancar nous acords de cara al futur.
Gràcies, Judit. Canviem de qüestió. Atenció a aquesta notícia, perquè les mares dels nens i nenes menors de 3 anys podran desgravar-se de l'IRPF, també les despeses per llar d'infants. Fins ara l'agència tributària no ho permetia en tots els casos, però ara una sentència del Tribunal Suprem els diu que sí que ho han de fer.
Fins ara Hisenda només permetia deduir les despeses de custòdia abonades a llars d'infants que tinguessin una autorització com a centre educatiu atorgada per l'administració educativa competent. Moltes llars no disposen d'aquest tipus d'autorització per impartir educació infantil i no poden emetre la informació fiscal corresponent, i per això l'administració tributària no admetia aquestes despeses per obtenir la deducció fiscal. Però ara, una sentència del Suprem ho capgira tot. A partir d'aquest any s'incrementarà la deducció de maternitat fins a 1.000 euros per les despeses de custòdia al llarg d'infants.
Un apunt breu d'informació internacional. Israel ha negat davant el Tribunal Internacional de Justícia el genocidi contra els palestins l'endemà que Sud-àfrica exposés davant d'aquest tribunal les seves al·legacions per la demanda que ha interposat contra el país hebreu per presumpta vulneració de la Convenció de Genocidi a Gaza.
I ara els advocats de l'estat hebreu han presentat els seus arguments legals per justificar la guerra i desmentir també aquestes acusacions de genocidi. És el representant d'Israel davant del Tribunal Internacional de Justícia, Tal Becker.
En l'era de les xarxes socials i de la política identitària en què les paraules són barates, alguns tenen la temptació d'utilitzar el terme més escandalós en un intent de vilipendiar i demonitzar. Un lloc on les paraules importen i on la veritat encara hauria d'importar, només hauria de ser un estat.
S'espera que la Cort Internacional, amb seu a la Haia, prengui una decisió. Serà les pròximes setmanes. La sala està formada per 15 jutges i dos magistrats addicionals triats per Sud-àfrica i Israel.
Tornem a Catalunya. Dos apunts breus abans dels esports. Les últimes nevades i les baixes temperatures permetran que aquest cap de setmana hi hagi més pistes d'esquí obertes a les estacions que són de domini públic.
L'estació que ara mateix té més neu és la d'Espot, que obrirà pràcticament totes les pistes, mentre que Porta i Nevo i Taüll i la Molina registren gruixos de neu superiors als 50 centímetres i, per tant, també obriran la majoria de pistes. En el cas de Vallter, les nevades d'aquesta setmana permetran esquiar també pel sector del Clot, i a la Vall de Núria els gruixos de neu oscil·len entre 40 centímetres a cotes baixes i fins a 50 a les altes.
I per últim, la Guàrdia Civil ha desarticulat a Catalunya un grup criminal especialitzat en assaltar habitatges en zones rurals del nord de l'estat. Hi robaven joies, diners i objectes de valor. Tenien la seva a Barcelona des d'on planificaven aquests cops. S'han fet 11 detencions i hi ha 9 investigats. Els dos principals líders de la banda van interceptar-se a l'aeroport del Prat quan intentaven fugir d'Espanya.
La banda hauria comès almenys 145 robatoris a cases de l'Aragó, la Rioja, Castella i Lleó, Cantàbria, Astúries i Galícia. S'ha pogut recuperar un botí valorat en 600.000 euros, una pedra amb reactius per comprovar la qualitat de l'or, un detector de diamants i també un dispositiu electrònic que els lladres feien servir per evitar que els gossos dels habitatges lladressin.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I en els esports ja és oficial, hi haurà Barça-Madrid a la final de la Supercopa d'Espanya, Pol.
Sí, Xavi, repeteix la final de l'any passat, un clàssic que arriba després que el Barça eliminés ahir l'Osasuna, dos gols dels de Xavi, un de Lewandowski i un de Lamine Yamal sobre la botzina, una derrota que va propiciar en aquest cas la desfeta dels de Pamplona, que van acabar molt emprenyats amb l'arbitratge. Aquest és Sergio Herrera, el porter d'Osasuna.
Pues está claro que es una competición que está hecha para que la jueguen Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, que no lo vea, pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española.
Xavi Hernández admet que en directe hauria xiulat faltant l'acció del primer gol, però que veient la repetició no veu res punible, com tampoc va fer en el seu moment al VAR. El de Terrassa tirava d'ironia per celebrar la victòria.
Avui ja no hem guanyat per la mínima, ja no hi ha notícia. Són 2-0 que canvia la ratxa. Lo important és que ens generem, que ens trobem bé al camp, avui ens hem trobat també còmodes, que hem dominat el partit i que hem sigut millors que el rival. Això és el que busquem.
Demà dissabte es trobaran els presidents Joan Laporta i Florentino Pérez. La primera vegada des de l'esclat del cas Negreira serà en una trobada a l'ambaixada espanyola a Riad, i el dia següent, diumenge, al partit, la final a les 8 hora catalana. L'àrbitre del maig serà Martínez Monuera, assistit al VAR per Sotogrado.
I a l'espera de la final de la Supercopa d'Espanya, avui torna a la Lliga.
Ho fa un Sevilla a la vés, duel vital per la permanència. Els bascos són 15ens, els sevillans 16ens, un punt per sobre del descens. El Sevilla, que tornarà a jugar al seu estadi després de l'incident amb Sergio Ramos i un aficionat que el va escridassar. A segona divisió, Eibar i Racing obren la jornada 22 de Lliga, a l'espera que demà a les 9 de la nit Racing de Ferrol i Espanyol s'enfrontin en un duel clau per l'ascens.
Un Espanyol que ha signat un acord de col·laboració amb el Club Futbol Badalona, ajudant-se mútuament en la formació de jugadors.
Sí, el conveni presentat a la Ciutat Esportiva Blanquiblava permetrà a l'Espanyol tenir un control sobre els jugadors del Badalona i viceversa. Fran Garagarza, director esportiu Pericú, creu que és un acord beneficiós per ambas parts i en aquest cas ha elogiat la tasca formativa del Badalona.
Siendo un club como somos referente en el territorio, es obvio que tenemos que tener este tipo de alianzas con los clubes, ¿no? Con la Badalona en especial, hemos valorado también la entidad del club, la entidad de la ciudad, que hay mucho perico en el club, que es algo que también es muy importante para esa puesta a punto.
Les dues entitats confien que aquest projecte doni resultats a mig i llarg termini i que puguin retroalimentar-se a nivell esportiu.
En futbol femení, el Barça ja prepara els vuitens de final de la Copa de la Reina.
Partit que enfronta les de Jonathan Giraldez contra l'Alba Fundación d'Albacete de Primera Federació. L'entrenador blaugrana diu que és un torneig que fa especial il·lusió a l'equip, ho ha dit a les xarxes socials del club.
Tenim una competició que ens agrada, que l'any passat no la vam poder aconseguir, i tenim moltes ganes. Realment són molt pocs partits per guanyar un títol. Per tant, tot el que sigui afrontar el partit amb la intenció de guanyar per classificar-nos i avançar una ronda és el principal objectiu.
Giraldez afronta el segon partit de l'any després de la golejada contra el Levante Les Planes amb una bona preparació física i havent estudiat el rival. L'entrenador ha confirmat que ha vist l'Alba en directe en el partit contra el filial blaugrana. La llista de baixes per demà és important. Alexia, Mapi, Rolfo, Cata, Jana i Marta Torrejón estan lesionades.
Un Giraldez, entrenador del Barça, que viu aquesta darrera temporada del club, ja que recordem acceptar l'oferta de la Lliga Nord-Americana, on a més comptarà dins de les seves files amb l'actual entrenador de l'Espanyol femení.
Adrián González, que ha anunciat que deixa el club perico per unir-se a l'aventura americana. Així explicava González els seus motius.
És una decisió que ha sido inesperada. He tenido que tomarla con muy poco tiempo. Y los motivos principales únicos son porque bueno, he recibido una oferta, una propuesta profesional de otro club, la cual en el momento de vida en el que estoy pues me encaja muchísimo para seguir creciendo.
La Lliga dels Estats Units comença el 15 de març i Giraldez no s'incorporarà als Estats Units fins un cop finalitzada la temporada amb el Barça. La resta de l'estaf tècnic arrencarà la temporada sense Giraldez, però sí amb Adrián González, que va signar per l'Espanyol tot just l'estiu passat.
Més qüestions del futbol femení. La jugadora de la selecció espanyola, Jenny Hermoso, denuncia en un programa de televisió les conductes de l'exseleccionador Jorge Vilda.
Ho ha fet el programa Planeta Calleja de 4, que s'emetrà íntegrament dilluns que ve. A la conversa, Hermoso explica que Jorge Vilda obligava les jugadores a deixar la porta oberta i anava habitació per parlar amb elles.
Cuando nosotras nos íbamos a dormir, tenemos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejarle que él hablara con nosotras. Porque era el único momento que él decía que tenía para hablar con nosotras.
Algunes fins i tot s'adormien esperant aquesta visita del seu entrenador. Segons la futbolista, Vilda controlava també les compres de les jugadores durant les concentracions.
I pel que fa al bàsquet, el Barça s'enfronta avui als Alguiris Kaunas a l'Eurolliga amb la intenció d'encadenar la seva cinquena victòria consecutiva.
Els de Roger Dimau a priori són favorits, ja que en els seus últims 5 enfrontaments directes els han guanyat sempre. De fet, fa 7 anys que els Alguiris no guanya al Palau. A finals de desembre van jugar contra ells, el precedent més directe, més modern, i van guanyar 80-85. Grimau recorda aquell partit, però també que han canviat coses des d'aleshores.
Sí, vam jugar fa poc, és veritat que han tingut canvis, que han canviat d'entrenador i això sempre comporta una reestructuració d'equip, jugar alguns detalls diferents del que ens vam trobar allà.
Ja acabarem al Dakar, cop d'autoritat de Carlos Sainz en l'etapa marató molt criticada pels pilots.
El madrileny ha estat segon, però és líder de la general 20 minuts per davant d'Ekstrom i mitja hora per davant de Sebastián Loeb, que ha guanyat l'etapa d'avui, una etapa la més dura del Dakar, que ha obligat els pilots a dormir al mig del desert i que ha generat moltes crítiques, fins i tot del propi Loeb, que s'ha queixat dels canvis que ha fet la direcció de la cursa quasi sense avisar. Els problemes dels rivals directes de Sainz, especialment el de Latillà, l'acosten cada cop més al títol. Qui no podrà guanyar ja és Joan Barreda, que ha patit un problema mecànic a la seva moto i ha abandonat a primera hora del matí.
Estel Migdia.
Vaja, acabarem avui divendres, dia d'estrenes del cinema. Aquesta setmana arriba a la gran pantalla el nou film de l'alemany Wim Wenders, Perfect Days. Oh, història candidata als Oscars, que està ambientada a Tòquio.
Perfect Days és la pel·lícula que representa Japó als Oscars d'aquest any. La història gira al voltant de la vida d'un home plenament satisfet amb la seva feina com a netejador de lavabos a Tòquio, que gaudeix també de les seves passions, la música i els llibres. Malgrat tot, una sèrie d'esdeveniments inesperats li revelaran diversos aspectes del seu passat gens agradables.
Ah, per tant, aquest Perfect Days que arriba avui a tots els cinemes d'Espanya. Tampoc us perdeu La memòria infinita, que també arriba avui a la gran pantalla, una magnífica història sobre l'Alzheimer protagonitzada per un matrimoni amb més de 20 anys de relació. Doncs amb aquestes dues propostes acabem per avui, acabem setmana. Tornarem dilluns a les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem amb el Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Bon cap de setmana. Thank you.